Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa David Casablanques. Els trens de l'R1 i l'R4 de Rodalies acumulen retards aquest matí per una incidència a la infraestructura entre les estacions de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Sants, que obliga els passatgers de l'R1 a agafar l'R4 per fer aquest tram. Pel que fa a la R8, el servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat s'amplia fins a Mollet Sant Fost. Està previst que l'afectació s'allargui fins a les 4 de la tarda. Mentrestant, els viatgers disposen de la línia R2 per fer el tram entre Mollet Sant Fost i Granollers Centre. Més notícies amb Ivan Olmos.
La nova llei de participació ciutadana permetrà compensar econòmicament els voluntaris en els processos de debat i reconeixerà l'opinió dels infants. El govern de Salvador Illa aprovarà demà passat aquesta legislació que regula per primer cop els processos participatius. Confia que el Parlament hi donarà el vistiplau abans que s'acabi l'any.
Les mones de xocolata d'aquesta Pasqua mantenen els peus de l'any passat i no reflecteixen l'abaratiment del cacau després que la pluja a l'Àfrica Occidental hagi generat un excés de producció. En els darrers dos anys, l'escassetat d'aquesta matèria primera n'havia fet disparar el preu. Tot i això, la mona continua sent la gran protagonista d'avui.
Com que aquest any, donant la casualitat que han pogut venir aquí perquè ells tenen vacances, hem aprofitat per fer la tradició.
M'agrada la tradició catalana perquè és molt diferent que la tradició anglesa. És com una pastís, però de xocolata, i pots escollir quin tipus és.
El consum d'audiollibres a Catalunya es duplica en 5 anys. Són dades de l'enquesta d'hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya que elabora l'Institut Català de les Empreses Culturals. El percentatge de persones que escolten audiollibres a casa nostra va passar d'un 3,8% el 2019 a un 8% el 2024. Verònica López és cofundadora de Sounds and Words, una empresa fundada a Rubí que produeix i enregistra audiollibres.
És un format que, si t'agrada la literatura, no és incompatible en absolut amb llegir un llibre, que hi ha gent que diu, jo prefereixo el paper, però no és incompatible. Jo sóc una gran lectora de tota la vida i és compatible perquè, a més, et permet fer moltes activitats mentre escoltes el llibre.
Ha mort als 86 anys el periodista Diego Carcedo, va ser director de Ràdio Nacional d'Espanya i dels serveis informatius de Televisió Espanyola. Abans d'aquesta etapa, com a directiu, també va ser corresponsal a l'estranger, on va cobrir esdeveniments com els últims dies de la Guerra del Vietnam, amb l'evacuació de Saigon el 1975, o el cop d'estat contra Salvador Allende el 1973 a Xile, entre d'altres. La missió Artemis 2 ja ha recorregut dos terços del seu viatge a la Lluna. Els astronautes de la NASA han pogut veure zones de la superfície lunar que mai s'havien vist fins ara. Es preparen per fer la volta al nostre satèl·lit i observar-ne també la cara oculta. Ho ha explicat en roda de premsa el responsable del coet de la NASA que ha llançat la missió.
Reed, Victor. En Reed, en Victor, la Cristina i en Jeremy són ara més a prop de la Lluna que de la Terra i sembla que gaudeixen molt de la seva feina. Han fet aquesta foto de la Lluna, on podeu veure característiques que mai havien vist als ulls humans. Fins ahir, només els robots havien vist aquesta regió de la Lluna.
En les properes hores, la nau Orion entrarà a l'esfera d'influència de la gravetat de la Lluna, que l'ha d'accelerar fins al seu destí final. Informació esportiva, Xavi Soler.
A punt de començar la jornada matinal de la Lliga ACB de bàsquet, amb dos equips catalans que hi jugaran. A partir d'un quart d'una, el Baxi Manresa rebrà el Nou Congost al Baskonia. A dos quarts d'una, el Lleida rebrà el Tenerife. Per la tarda, també un partit amb presència catalana a les 7, el Saragossa-Barça. A la primera divisió de futbol, el Barça se situa amb 7 punts de marge respecte al Madrid, quan quedaran 8 jornades pel final de la Lliga. Això és per la victòria blaugrana al camp de l'Atlètic de Madrid, 1-2, combinada amb la derrota blanca a Mallorca per 2-1. També i l'Espanyol va empatar 0 al camp del Betis. Recordem, demà el Girona rebrà el Villarreal. A la Lliga Femenina, el Real Madrid jugarà al camp del Madrid Club de Futbol a partir de les 6. Si l'equip blanc no guanya, el Barça serà matemàticament campió de Lliga demà si guanya el Badalona Women. I ja està en marxa el segon monument ciclista de la temporada, el Tour de Flandes, amb la participació destacada de Tadej Pogacar i Mathieu van der Poel, els dos grans favorits, però també de Remco Evenepoel i Wout van Aert.
Fins aquí les notícies. We'll be right back.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12 i 5. Suplement, a aquesta hora, les amigues de les arts amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides. Rosa, Marta, què tal? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com esteu?
Doncs a Marta, bé. I tu?
Avui has vingut a provocar, m'ho havien dit, venia mentalitzat, però durant una estona se m'havia esborrat fins que t'he vist la cara. I ens has portat per tastar pols de grills i avui que la cosa anava de Pasqua i de mones, grills.
Trobes que és una provocació?
Home, sí. Sí, perquè no hi estem gens acostumats, això encara no.
No, acostumats no hi estem. La Marta ja, des de que li vaig comentar que tenia aquesta brillant idea, ja m'ha dit que no, en cap cas, mai dels mais.
No,
tu
és la meva.
Jo ho tastaré.
No, jo tinc dues línies vermelles, ja ho saps, Rosa. Una és el panetone i l'altra és, són els insectes.
Fantàstic. Ho tindré en compte, eh? Ens quedem aquest tall per si trobo alguna altra cosa interessant.
Ai, no, l'hemeroteca, que dolenta que serà.
Faré servir l'hemeroteca en contra teva. A veure, una mica, per què porto pols de grill? No és que jo vulgui aquí realment provocar-vos, sinó perquè, com sabeu, va haver-hi la Fira Alimentària a Barcelona fa un parell de setmanes i aquesta va ser una de les qüestions que se'n va parlar moltíssim. Entesos, en primer lloc, perquè aquesta pols de grill és d'una granja catalana, és la granja del Bernat Monter, que es troba a Sant Miquel de Balenyà, on hi ha 20 milions de grills. Per cert, em va explicar que els grills són molt senyors i volen calma, és un lloc molt tranquil, contràriament del que podeu pensar. Si hi ha merder, els grills s'estressen i no ens convé, no ens interessa. Ja fa temps, n'hem parlat també aquí, que es considera, i de fet la Unió Europea ho ha legislat en aquest sentit, que els insectes seran una proteïna del futur, alguns diuen ja del present, i en aquesta alimentària primer s'hi va presentar ja un producte que incorpora aquesta pols de grill. Aquest producte és una mel que ha fet Mels Alemany, l'empresa d'Os de Balaguer, que fa mels delicioses. N'ha incorporat una, ells posen que és una mel que té un suplement de la vitamina B12, que fa efectivament la porta al grill. La idea d'incorporar aquesta pols, que en aquest cas és a la mel, però ho podries incorporar a molts altres llocs, podries incorporar-ho, per exemple, en una crema de verdures, en una vinagreta d'una amanida, ve donat en que hi ha gent que necessita aquest suport proteic i no té altres maneres de poder-lo ingerir, per exemple, m'imagino algun problema de deglució, o també persones que no volen menjar carn d'animal directament, però volen les propietats d'aquesta proteïna i una manera de tenir-la, no?, és ingerint aquesta pols de grill. Llavors, els grills són parents de les gambes, dels crustacis. Això és superimportant. Per què? Perquè tenim molta gent al·lèrgica. Llavors, alerta, anar posant pols de grill a llocs si tenim algun al·lèrgic a prop. Si no tenim cap persona al·lèrgica, de fet, diuen que si et menges un grill sencer, que aquest exercici no el farem, Marta, no posis
no,
cares.
No, jo ja, ja m'està fent...
Sí que el gust podria recordar una mica el de la gamba. Ara bé, diuen que la pols directament no té gust de res, específicament. Llavors, si us sembla, el Bernat Monté em va donar un paquet d'aquesta pols, em va dir, prova-ho a casa, i jo he pensat, provem un suplement.
Jo vull tastar.
Vinga,
Jo sóc atrevit, doncs, a mi ho vull tastar.
Jo ho miro des d'aquí.
Però es pren així sense... O sigui, això com...
A veure, la idea, per exemple, ells allà tenien galetes que s'havien fet amb aquesta pols, també unes barretes energètiques que incluïen també altres coses, i anaven oferint aquestes galetes, o galetes que fa una altra empresa. Ells proveixen la pols, i aquesta, però també les podries fer a casa, aquestes galetes, i afegir-hi una cullerada d'aquesta pols. Llavors, em va dir que durant tot el matí d'alimentària, que us podeu imaginar la quantitat de gent que passa per allà, només haver-hi dues persones que van dir, mira, no. O sigui, dues Martes. Va haver-hi dues Martes que van dir, jo t'agraeixo la galeta, però no. Jo, francament, vaig menjar la galeta i tenia gust a galeta. Si no em diuen que hi ha pols de grill, no me n'assabento. Llavors, Roger, va, mira-te-la. Què trobes? Quin color té?
Primer... Oh.
Em ha arrufat el nas.
És que, mira...
Sí que... No, sí.
No convida, eh? No l'olor no convida al tast.
Pinso per qualsevol mena d'animal, menys per una persona humana. Així com aspecte. Em poso una mica damunt de la taula.
Aquesta pols de l'empresa Grillco,
uf,
eh?
Quina, sí,
de Sant Miquel de Balanyà. Estrany,
puc rajar, no? Si no m'agrada, espero. Vull dir que...
pots fer el que consideris, com si fos el teu programa.
O sigui, té un aspecte de sorra de platja humida, eh?
De fet...
Tot en base a la Costa Daurada, la sorra de la Costa Daurada, que és aquesta sorra tan fineta, que la Costa Brava és un pèl més gruixudeta, la pedreta, doncs ara seríem a la Costa Daurada i vinga, va.
Una mica més marró, poder.
Bueno, per això humida.
Sí, sí, quan està humida, tu, exactament. Vinga, jo també, eh?
Té gust com de... A veure...
Dolent no és, eh?
No.
A mi em porta el fruit sec totalment.
Home, a mi si em dieu dolent
moment,
no és, no vol dir que sigui bo, eh?
No, bo no és.
Bé, la idea de la pols precisament...
Home,
és
la textura
que la
és empalagós i se't fa una bola ràpid, eh?
Però en teoria això no t'ho has de menjar sol, això ho has d'incorporar en algun altre lloc, ho podries posar a un fons.
A la mona.
M'inquieta una mica aquest petit cruixentet que se't queda. Sí que tens sensació d'estar-te...
Ai, jo li vaig trobar en el què, eh? Li vaig trobar en el què.
Saps com? Quan tu tens un paquet d'anacards, al final dels anacards trituradets, la textura és una mica com aquesta, que te l'acabes fotent, però que queda molt salat. Però aquí, a mi el que m'inquieta és com aquest cruiximent. No?
Bueno, ja sabem d'on ve el cruiximent. Ara tampoc ens hem sorprès.
No, per això. Vull dir que pots estar pensant que estàs menjant una altra cosa, però de fet el cruiximent et recorda que t'estàs fotent un grill.
Jo,
bé, ja l'hem tastat, experiència.
Ho has trobat més bo del que pensaves, reconeixo.
Sí, o sigui, em podria estar menjant un grill o em podria estar menjant, no sé, ferradura, qualsevol altra història triturada.
La qüestió és que si jo no t'hagués dit que això és grill...
No ho sabria.
No ho sabries.
No ho sabria.
I hem de buscar alternatives més ecològiques, també. Ja sabeu que jo considero que s'ha de menjar carn en la seva justa mesura, carn bona, carn de qualitat, qui consideri que n'ha de menjar. Jo em menjo, per exemple. Però sí que és veritat que hem de potser reduir-ne el consum.
Marta, què, no t'animes?
No, és que no m'heu convençut gens. La idea de la cruiximenta s'assembla a pinso d'animal, no és del tot, no és dolent, el concepte no és dolent, no m'ha acabat de convèncer, no me l'heu venut gaire bé, la veritat.
Bueno, el primer no és dolent també és perquè hi vas amb una sèrie de reticències, no?, de barreres mentals, ja ho sabem, també, hi ha gent que...
També aquest gust no marxa, eh? Ara tinc com un regustet de...
Hauries de beure aigua.
Jo després tinc un dinar.
Però això també ho fan els fruits secs, eh?, que et deixen aquí. Insisteixo que la idea de que
partis gambes,
el dia que partis gambes, que has dit que són com els grills, jo faré tota la cata de la gamba.
Com gambes no són, són com moltes altres coses. Un substitut de la gamba no és el grill.
Sabeu aquestes gambes petitones, fregidetes, tan bones que les menges com si fossin pipes?
Sí.
Doncs els grills podrien ser el mateix.
I el preu, com val el preu del grill? És a dir, amb què competeix?
No ho sé, perquè com que jo em vaig trobar aquesta bona gent alimentària, em vaig trobar el Bernat Munté i em vaig interessar, doncs haig de reconèixer que aquest paquet me'l va regalar.
I aquest paquetet, amb què, o sigui, on l'has de servir? Tornem-ho a repetir.
El pots incorporar, en realitat, en qualsevol recepta.
O sigui, una crema de verdures...
I posaries una cullerada, això és...
Ja tens la proteïna feta.
Sí, ja tens la proteïna i la vitamina B12, i és una proteïna, francament, molt, molt saludable. Mm-hmm. Bé, són barreres, ja ho sabeu. Si ve aquí un japonès i li dones conill, l'hauràs d'agafar desmaiat de terra.
I si ve amb el ciment de bacallà, també...
Això et va frapar.
Home, em va frapar, sí, no. O sigui, això sí que després de tastar el ciment de bacallà, tu ja estàs curtida per tot el que els reptes culinaris i gastronòmics que posin davant, Rosa.
El ciment de bacallà no està dintre les línies vermelles de la Marta, per tant, ho podem apuntar.
No, l'apuntaré dintre de les... És la meva tercera línia vermella.
Però és car i és exclusiu i és una delicatessa. No crec que pugui competir amb els grills.
No el podem tastar en directe un dia.
Hem tastat els grills, fem la digestió a les pantalles. Aventura per la canalla.
S'acosta la gran batalla de la meva vida!
Segueix-me.
Les sales de cine treuen fum perquè realment està causant sensació a taquilla. El cines, el lampista japo italià més famós dels videojocs, Super Mario Galaxy, la seqüela d'aquesta pel·lícula que fa anys ja va funcionar molt i que va camí, doncs, de fer el mateix. És la pel·lícula que ahir l'Àlex Gorina deia que no tenia cap ganes de veure.
Correcte.
Però que, en canvi, doncs, molts oients segur que ja l'han pogut degustar.
Sí, i els que us esteu pensant si hi heu d'anar, hem dit que és una pel·lícula per la canalla. Bé, és una pel·lícula per si voleu que la canalla faci la migdiada i vosaltres la voleu fer amb ells, però pagant una entrada de cinema, que
ostres,
potser no és la cosa més econòmica que us vingui de gust fer aquests dies de festa. A veure, és que clar... Com m'he de posar jo aquí a parlar de Super Mario Galaxy? Deia el Gorina que ell no la volia anar a veure, jo tant de bo no l'hagués vist. Jo hi vaig anar per feina, perquè sabeu que jo estic compromesa amb aquest programa i amb aquesta secció que fem amb la Rosa, i per tant jo ho vaig a veure tot, i n'he de parlar perquè està fent realment molts calés a la taquilla. Ja va passar amb la primera pel·lícula de fa uns anys, que clar, era Pasqua, la gent necessitava plans per fer amb els nens, tothom va anar massivament al cine, perquè una altra cosa no, però el Mario sempre ha estat un gran personatge, sempre és un personatge molt ben dissenyat, que sempre ha cridat l'atenció, que qui més o menys tingui el videojoc o alguna peça de merchandising el reconeixerà, crec que juntament amb Mickey Mouse és de les figures animades més reconegudes de tot el món. Per tant, és el recurs fàcil, anem a veure la pel·lícula del Mario amb la canalla. Després va venir Barbie, uns anys, fa uns anys, quan van fer la primera, i ja va fotre fora del tro, diguéssim, a Mario, menys mal. Però aquest any no sé si hi haurà una pel·lícula que sigui capaç de fer això, veurem. Clar, a veure, és una pel·lícula que és que no puc recomanar. Francament, no la puc recomanar.
No, recomanes que no hi aneu.
Us recomano que no hi aneu, o que si hi aneu sapigueu almenys què us hi trobareu. Què és? Si us penseu que és una pel·lícula lineal... Si penseu que és una pel·lícula, no ho és. Jo la resumiria, i molta gent l'està resumint així, i estic bastant d'acord, com quan feu scroll per TikTok o per Instagram i us van sortint vídeos de 2 segons o 3 segons que són escenes, que molts d'ells són intel·ligència artificial, per desgràcia, que l'únic que li interessa en aquests vídeos és que rebis molts inputs molt de cop i que hi hagi molts efectes i molts sons i moltes músiques i colors llampants. És això durant 1 hora i 20 que dura la pel·lícula, que és la millor notícia, és que duri tan poc aquesta pel·lícula. Vull dir que us entretindrà els nens relativament poc. Però realment no entenc com s'han deixat fer aquesta cosa tan extremadament dolent. És que no té una altra paraula. És una com a pel·lícula és fallida, perquè no té una història. És a dir, és ara posem aquest personatge, ara posem aquesta referència. Clar, si vosaltres voleu anar-hi, perquè sou molt fans dels videojocs del Mario i voleu comptar les màximes referències possibles, i ara surt el Yoshi, i ara surt el Luigi, i ara surt aquest personatge que només sortia en un videojoc de l'any 83, i però que és un d'aquests que els fans estimem i que sempre hem volgut reivindicar, doncs és la vostra pel·lícula, perquè us ho passareu molt bé fent el On is Wally, no? I dient, ah, mira, ara aquest és d'aquest, i dient-li al del costat, aquest és el d'aquell videojoc que no sé... Per això és la pel·lícula perfecta. Si voleu una història que us commogui, que us arribi, que us diverteixi, que us faci riure, no és aquest tipus de pel·lícula. Per tant, si creieu que la vostra criatura li interessarà, o si creieu que vosaltres, com a fanàtics de Mario que sou, només li demanàveu això a aquesta pel·lícula, d'acord. Jo crec, personalment, que les pel·lícules els hi hem de demanar més, i el cinema d'animació moltes vegades és malentès com cinema d'animació per als nens petits, que és igual la història que els hi fiquis, que se la menjaran amb patates igualment, i jo crec que el cinema d'animació ha demostrat que no és això i ha de continuar demostrant que no ha de ser això. Podem fer pel·lícules per nens que siguin interessants, que ens expliquin una història, que ens enviïn uns missatges, uns valors, que després els nens puguin entendre i puguin aprendre, i aquesta pel·lícula no és això.
Si pot ser sense xantatge emocional, encara millor, també, perquè, ostres...
Clar.
Revisant Disney també costa, eh? Totes aquestes referències antigues.
Sí, però almenys hi havia una certa història que tu després, ara, amb el temps, doncs quan li ensenyis la ventafocs a la teva criatura, li pots explicar i li pots posar en context i dir, mira, això ara no és ben bé així, o això ha canviat, o això que t'ensenyen aquí ho hem de mirar d'entendre d'una altra manera, no?
Al final... Encara ploro amb el Rei Lleó.
Esclar que plores, és una pel·lícula.
Bueno, i em va enviar... I no, és que Dumbo, l'altre dia vaig veure Dumbo, també terrible, Dumbo no es pot veure. No es pot veure, no, és que Dumbo no es pot veure sense plorar.
Us haig de dir que l'altre dia vaig anar a un concert de Hans Zimmer, que va venir a actuar a Barcelona, i va tocar una espècie de medley de totes les cançons de la banda sonora del Rei Lleó, i no hi havia un ull sec, eh? Al Sant Jordi, estava tothom plorant, sí, perquè, clar, no és només que la història és molt trista, que ho és, però, clar, amb aquesta banda sonora de Hans Zimmer, que sempre penso, Hans Zimmer, com Phil Collins amb Tarzan, no havia de fer una banda sonora. És que, sisplau, Blai.
Clar, hi ha projeccions, a més, no?, al concert de Hans Zimmer.
Sí, hi ha projeccions. Surten no sé quants artistes africans a cantar i a ballar... clar, o sigui, és una experiència... Més que un concert de bandes sonores, que potser la gent a casa està dient quin avorriment, és un concert de rock, perquè el tio està allà tocant amb una banda enorme... Clar, les bandes sonores de Hans Zimmer, estem parlant d'Interstellar, de Pirates del Carib, d'Inception, vull dir, són senyores bandes sonores. I amb aquesta, t'ho juro que hi havia gent que estava jo inclosa, plorant desconsoladament, perquè, clar, no només et rememora aquestes escenes de la pel·lícula, que realment és de les millors pel·lícules de Disney,
la
sinó
millor,
que...
La millor, ho pots dir, no passa res.
Sinó que la música, a més, té una força que és que et deixa amb el gallina de piel.
Haig de dir que jo no vaig poder anar al concert, però a través de les xarxes de la Marta és com si hagués estat, perquè com que va penjar tot el que li agradava...
que era tot el concert, tot les el gairebé concert. 3 hores que va fer de concert.
Doncs Super Mario Galaxy, que us l'estalvieu aquests dies, si teniu
pensat.
Mireu
el Rei Lleó en comptes de Super Mario.
Però sí que és veritat que hi ha un altre videojoc de Nintendo que sí que també es farà una pel·lícula, aviat arriba al cine, s'està rodant una adaptació de Zelda.
Sí, en aquest cas jo crec que aquesta sí que la podrem recomanar. No serà d'animació, serà de persones físiques
serà
reals.
Serà de persones.
Sí. Avui hem llegit que s'està rodant en els mateixos indrets en què es va rodar El Senyor dels Anells, que si les teniu presents és allà a Nova Zelanda, que són uns paisatges absolutament preciosos. Si heu jugat al Zelda, a qualsevol dels Zeldes, sabreu que una de les coses bones que té el videojoc és aquest paisatge absolutament místic, meravellós, màgic, llegendari. Per tant, això de moment ja és bon símptoma. I després la idea que el director és Wes Ball, que és director de la trilogia del Corredor del Laberint, també va fer l'última pel·lícula del Planeta dels Simis, i és un director que té molta visió realment d'aquests mons fantàstics, mons grans, de fantasia. En teoria s'estrena el 2027 i sabem qui són els dos protagonistes, i són dos actors que, diguéssim, no són cares conegudes. És a dir, no han agafat la Zendaya i el Tom Holland de torn. I això a vegades és positiu, perquè a vegades quan agafem actors que ja tenen molta trajectòria i molt recorregut, és difícil separar-los de dos personatges tan emblemàtics com són la Zelda i el Link. I amb aquesta jo crec que d'aquí un temps sí que la podrem recomanar molt efusivament.
A veure com va. Un quart i mig d'una del migdia. La Rosa Rodona avui ens porta una nova descoberta d'un restaurant dins d'una xarcuteria.
Sí, és que em va sorprendre molt i dic, mira, val la pena que ho compartim. Es diu Martinet, està aquí a Barcelona, al carrer Calàbia número 113. Llavors hi ha una xarcuteria que es diu Casanovas. Estic convençuda que la gent que passa habitualment per allà s'hi ha fixat, que és una xarcuteria històrica. I a dins, el Gerard Martí, que és la quarta generació d'aquesta família de xarcuters, hi ha obert el seu restaurant, que es diu Martinet. Molta gent es pensa que el Gerard Martí es diu Martí, i bueno, Martí és el cognom, entesos. I aquest restaurant, que d'entrada, si no ho saps, potser no el localitzes, m'ha semblat superinteressant. Primer, per la idea que hi ha al darrere, que és la xarcuteria artesana, és un d'aquells oficis que estan en risc. Tenim moltes xarcuteries que tanquen per falta de relleu i també perquè els marges se'ls han escurçat. Ser artesà surt car i potser no hi ha tanta gent que valora la qualitat o la valora relativament amb una sèrie de productes. Llavors, ells s'han adonat que per seguir fent viable aquest ofici, on la diferència entre comprar, per exemple, un pernil dolç aquí i comprar-lo en supermercat és abismal. La manera d'apuntalar el negoci i poder seguir treballant de manera artesana i amb qualitat és buscar una altra pota al negoci, i en aquest cas és el restaurant Martinet, que està dintre aquesta xarcuteria. Llavors, ell què fa? És un cuiner molt bo, que ha treballat en altres restaurants, etcètera, etcètera, i ara torna a casa. És adaptar tècniques de la xarcuteria a la cuina. Llavors, per exemple, té un plat que estic convençuda que serà d'aquells plats que pobre no podrà treure mai més de la carta, que és un calamar farcit de bull negre. Vosaltres em direu, sí, Rosa, calamars farcits, ja ho coneixem. No, l'idea és que el bull negre no s'embut amb budell, directament s'embut amb un calamar. Llavors, té un pa de llardons amb salsa holandesa, ibèrica i tòfona increïble. La mantega que serveix és mantega amb gust de pernil ibèric. O sigui, a veure, ens ha d'agradar la carn, això d'entrada, vegetarians, vegans, no és el vostre lloc, però si us agrada, francament, és un lloc molt, molt i molt recomanable. Hem de tenir present que està fent aquesta transició, el restaurant és a dins de la xarcuteria, llavors fa un menú de migdia més senzill, que val uns 20 euros. Si anem a dinar, hem de saber que hi haurà, doncs, aquest moment viscut, no?, d'una botiga que està treballant. Hem de saber, a mi m'agrada, per exemple, és com, també m'agrada menjar als mercats, perquè m'agrada que hi hagi aquest vaivé de persones. Si anem al vespre, en canvi, es transforma i és un lloc com molt íntim, no diré fosc, però hi ha espelmes, ja és un lloc bonic, per exemple, per anar-hi amb parella i menjar a la barra, per exemple. Jo diria que és el millor lloc per menjar. I hi ha tota aquesta proposta de plats que no trobes enlloc més, francament. És un local ara mateix senzill, mica en mica ho està adequant per fer-ho més restaurant, però gastronòmicament per mi ja és 100% recomanable.
Restaurant Martinet, Casanovas...
113. No, Calàbria.
Calàbria, 113, a Barcelona, restaurant Martinet, la proposta de la Rosa Rodona. Anem al teatre.
T'ho vaig dir o no? Et vaig dir, agafa el forro polar, que allà dalt fa molt de fred.
No m'agraden els forros polars. Són horribles.
Pot ser que hagi vist una llum aquí fora.
Aquests dies al Teatre Borràs s'hi pot veure La presència, una comèdia familiar que ens situa en una masia en què dos fills es reuneixen per acomiadar el seu pare, protagonitzat per l'Anna Saún, el Pau Roca, el Marc Rodríguez i la Mar Ullamolins. Marta.
Heu passat mai por al teatre?
Ostres.
Por de veritat, eh? D'aquella de
no.
Dir...
Oh!
No, diria que
por, no. Bueno, és que a mi és un gènere que ja sabeu que em costa i l'intento evitar.
Doncs aneu a veure La presència per passar una miqueta de por. He de dir que al costat tenia asseguda una parella d'uns 50 llargs, 60, i tot just començar... De fet, abans de començar la funció, que fan allò de, sisplau, apagueu els telèfons mòbils, no parleu, no tossiu, i després la gent sempre acaba tossint, passa una cosa i la senyora del meu costat va fer un xisclet que semblava que l'estaven matant. I just després se li gira l'home i li diu... Home, això potser no calia, no? Aquesta cosa tan forta potser no calia. I jo, mentrestant, m'ho estava passant pipa, perquè em vaig fotre a riure amb el primer.
Tu et vas posar a riure mentre l'altre et xisclava.
Clar, jo l'ensurt, me'l vaig endur com tothom a la sala,
sí,
perquè és impossible
que no te l'emporti.
No, és una cosa més visceral. És com si fos un cop, diguéssim, un cop d'efecte. I clar, l'ensurt te l'emportes, perquè tu estàs allà xerrant, fent la prèvia de la funció...
Ara ja hauré d'anar per saber què és.
Clar, llavors...
Però ja aniré prevint. Tu sabies que al principi passava alguna cosa?
No, jo no sabia res.
És una mica spoiler, eh?
Sí, ja, sí, però no es xafa la guitarra, diguéssim.
D'acord.
Podeu gaudir de la funció igualment. Però diguéssim que aquests tocs d'efecte són recurrents al llarg de la funció, perquè la gràcia d'aquesta obra és que barreja molt bé el terror molt relatiu, eh? No us penseu tampoc que passareu por allò...
És aquesta
que no podreu dormir.
D'espans.
Sí. És por de susto, d'ensurt. No és una por d'aquella que se't fica per dins i després tens malsons i no pots dormir. No, és una por... relativament fàcil de portar. A veure,
del tren de la bruixa.
Sí, del tren de... Si sou molt porucs, doncs home, us diria... Preneu-vos una pastilla abans d'anar al teatre, potser, però no cap... És a dir, la funció la podeu gaudir igualment perquè són moments molt puntuals. Però barreja aquesta mena de terror fàcil de passar amb el thriller, que va una mica lligat amb aquesta idea, i després amb molta comèdia i amb un punt també de drama familiar. És a dir, Roger, tu, que no t'agrada passar por, sí que t'agrada riure.
Sí.
Aleshores, amb aquesta obra,
no
riure. No és fàcil.
I menys al teatre.
Però dic una cosa, la Carmen Marfà i el Iago Alonso
són molt bons.
Ja havien fet Ovelles i havien fet La pell fina, que són dos altres textos que us recomano moltíssims i que jo també vaig riure molt, molt, molt. I quan vaig veure que feien aquesta nova obra, que de fet torna, perquè ja l'havien feta, en aquest cas dirigida pel Pau Carrió, vaig pensar, home, l'hem de veure sí o sí, perquè això són riures assegurats, i sí, són riures assegurats. Perquè hi ha aquest rerefons, és a dir, sí que és veritat, és la història de dos germans, que en aquest cas són el Pau Roca i la Mar Ulldemolins, que es troben a la casa de pagès, que, per cert, l'escenografia és molt xula, està molt ben ambientada i està molt currada. Es troben en aquesta casa de pagès del seu pare en els últims moments de la seva vida, com per acomiadar-lo, i juntament amb ells hi ha la parella, en aquest cas el personatge de la Mar Ulldemolins, que és el Marc Rodríguez, i la metgessa del CAP, que és l'Anna Saún, que ve a atendre l'home doncs, en els últims moments de la seva vida. Què passa? Que no és spoiler això, eh? Perquè passa bastant aviat a la funció. El pare acaba morint i a partir d'allà comencen a passar coses que fan iu-iu. Una miqueta, coses que no haurien de passar.
Paranormals.
Coses paranormals que dius, home, a mi si em passés, si jo fos la Mar Ulldemolins a la casa de poble del meu pare i s'acaba de morir el meu pare i passa això, jo també reaccionaria com ella, francament. Llavors, a partir d'aquí, el que és interessant de l'obra és que més enllà de totes aquestes idees i tots aquests cops d'efectes que t'ho fan passar malament i que et fan posar una mica la pell de gallina... tracta un tema que jo crec que és molt recurrent en l'audiovisual actual i contemporani, que és aquesta incomunicació que té una generació molt concreta, que són joves de 30, 35, 40, 45 anys, no només amb els pares, sobretot amb els pares, però després amb altres membres de la família o amb gent propera. És a dir, es planteja preguntes com és que no coneixem els nostres pares moltes vegades si hem viscut tota la vida amb ells? Com és que a vegades els sentim estranys, no? Que no, sentim que no sabem qui són com a persones, que desconeixem una part de la seva vida. Per què ens costa assumir que potser els nostres pares ho van fer el millor possible, però no van ser els millors pares del món? Per què som sempre incapaços d'explicar doncs, això als nostres germans, a les nostres parelles, a la gent que ens estima, perquè és el que ens angoixa i el que ens preocupa. O sigui, aquesta idea d'una societat incomunicada que només parla del temps i de quatre coses més, però que mai s'explica els problemes i que mai té el valor de parlar dels temes realment importants, és una mica la tesi d'aquesta història. Llavors, jugant amb aquests elements fantàstics, però sobretot jugant amb aquestes relacions paternofilials, que de fet ja havien fet una mica a La pell fina, que parlava de dos parelles que anaven, es reunien per conèixer el fill acabat de néixer d'un d'ells, i una de les persones integrants de la parella deia que el nen no era gaire maco, i llavors què passava quan eren políticament incorrectes en aquest sentit. O ovelles, que no anava ben bé de pares i fills, però sí que eren uns germans que rebien una herència de no sé quantes ovelles d'un tiet, i per tant sí que totes tenen una mica aquesta mateixa idea i exploren una mica aquest mateix concepte. I crec que la Carmen Marfà i el Iago Alonso són molt hàbils amb això, perquè t'ho porten a un terreny que és molt conegut, perquè tu t'identifiques amb aquests personatges i tens la sensació que els coneixes, i també com t'ho van fent entrar amb tot aquest humor que alhora és molt català, ara aquí en el tall sentíem un gag que fan sobre els forros polars, que és meravellós i és el principi de l'obra, i tothom, tots coneixem algú que porta un forro polar i tots coneixem algú que creu que el forro polar és una peça de roba que s'hauria d'erradicar de la faç de la Terra. Per tant, com que t'ho fan tan pròxim, entra molt bé i realment surts de l'obra amb la sensació que tu has passat molt bé, però també amb la sensació que, ostres, potser tens alguna conversa pendent amb algun familiar que has de tenir abans que, tristament, doncs ja no siguin entre nosaltres.
La presència, Teatre Borràs, amb l'Anna Saúl, el Pau Roca, el Marc Rodríguez i la Mar Ullamolins. Hi aneu, perquè la Marta en aquest cas sí que us la recomana, a diferència de Super Mario, que és un altre dels reclams d'aquesta Setmana Santa. Per cert, parlant dels millors pares del món i de Cirat, ara entenc per què Cirat no va guanyar l'Òscar, perquè aquesta setmana vaig veure El valor sentimental. I, clar, merescudíssim, em va semblar... Tot i que bé, a Cirat també em van passar coses, però no sé, em va agradar molt la pel·lícula.
És curiós perquè són dues pel·lícules que molt, molt en el fons, també parlen del mateix, que són aquestes relacions entre pares i fills que... A Valor sentimental, en aquest cas, doncs, no es coneixen, no? Perquè tenen com aquesta relació molt distanciada, que el pare ho intenta, no és aquest pare que és director
pel·lícula
de
noruega,
cinema.
Sí, una pel·lícula noruega d'un pare que és un director de cine reputat i conegut i que té dues filles bastant abandonades, no?
Exacte, i una de les filles és actriu i llavors l'única manera que ell sap de connectar amb les seves filles és doncs, a través del cinema, perquè és com l'única cosa que ha sabut fer a la seva vida. És molt maca la pel·lícula perquè és d'aquelles reposades, també, és a dir, i has de deixar que el cos hi entri. Però aquesta idea de no ens sabem comunicar i no sabem trobar-nos més que amb una cosa que tenim en comú, que alhora és la cosa que ens va separar, no? Perquè el que explica la pel·lícula és que la feina del pare va acabar separant el pare de les seves filles, però també és el motor, no?, de la protagonista i del pare, que és Stellan Skarsgård, que fa un paperàs. Sí. Jo crec que en els...
Va guanyar alguna cosa o no?
No, molt al principi sí que va guanyar, però després ja la gent es va oblidar que feia aquest paperàs, i a mi em sap greu perquè és un actor que d'una grandíssima trajectòria, actor suec que d'altra banda té 300.000 milions de fills, o sigui l'estirpe Skarsgård són com 40, hi ha Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, i hi ha com no sé quants, que la majoria són actors, a més, és a dir, que si sentiu el cognom Skarsgård sapigueu que tots venen del mateix lloc, però és un actor que tota la vida ha fet moltíssima cosa i crec que mai li hem reconegut prou tot el talent que té, i aquí tenia un paper en què era molt favorit i en canvi no sé per què va perdre força. També dic que si ens posem a parlar dels Oscars no em feu parlar de Michael B. Jordan, que em posaré histèric una altra vegada,
Doncs va, t'ho estalviem. Marta Ferrer, Rosa Rodon, bona Pasqua, bona Mona, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Ara tornem amb el Roger Mas i el David Carabent a veure què s'expliquen també. Tampoc descansen per Setmana Santa. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Què vol dir que la teva fe t'ha salvat? No és Jesús el que ens ha salvat?
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja?
Lo que és un atril d'una parròquia és avui la Instagram.
Molts joves venen i ens demanen que es volen batejar. Qui t'ho ha ensenyat, això? No ho he vist a internet.
Hi han masses influencers amb masses discursos.
Qui són i com són els influencers de Déu? Fe a la xarxa. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La Mona, sigui com sigui, és símbol de Pasqua, òbviament. Però és que ara, senyors, a tot això hi hem de sumar la colomba pasquale.
Sí, sí, això és un invent relativament modern, de fa uns 50 anys. O sigui, la colomba és un bon producte. Clar, amb la Mona parlem de més coses, no? I has de ser molt curós amb el record que té la gent, no? I això és l'important de la Mona.
Uau, lluàvem, Jordi, l'aroma que feia.
Què?
Jo ja me l'he fotut.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del
migdia amb Paula Molés.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Entre 1785 i 1790, un funcionari borbònic anomenat Francisco de Zamora va fer 11 viatges per Catalunya. Les observacions que va copsar van quedar recollides en un diari de viatges, una obra de caràcter il·lustrat. Al mateix temps, feia arribar a tots els pobles, corregiments i partits judicials per on passava uns interrogatoris molt exhaustius sobre qüestions ben diverses. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
El suplement, demà ho deixo amb el Roger Mas i el David Carabén. Bon dia, bona hora a tots dos.
Bon dia.
Converses de taverna que cada diumenge revestim de cançons amb una temàtica que proposen aquestes dues estrelles del pop-rock català.
De la vida
en general. Dels últims 30 anys. A veure, avui m'he trobat una cosa escrita aquí al guió que ho he hagut de buscar al diccionari. Propiocepció.
Exacte.
El concepte de propiocepció. A veure, la propiocepció és la capacitat que té el nostre cervell de saber la posició exacta de totes les parts del nostre cos en cada moment. És a dir, l'equilibri, entenc, no? D'alguna manera, la consciència fisiològica.
Del teu propi cos. Fixa-t'hi que els conductors, quan aprenem a conduir, de sobte, jo què sé, hem après a conduir amb uns 600, i de sobte ens deixen un Cadillac gegant. I oi que el teu cos, el teu cervell, s'adapta a la grandària del... O un camió, jo què sé, no? S'adapta, tal, doncs aquesta propiocepció és el que ens permet...
No, a mi això em va passar, és a dir, jo quan era adolescent, en un any vaig créixer de cop 12 centímetres.
Exacte, clar.
I aleshores, clar, caus, literalment caus, perquè no tens consciència del teu cos, quan fas esport especialment, no?
Clar.
Alguna cosa no acaba d'encaixar, ets maldestre.
I és el que passa amb això que li diuen ghost limbs, em sembla, diguéssim, les extremitats fantasma, és a dir, quan a tu tallen un braç, t'amputen un braç, pel que sigui, es veu...
Home, pel que sigui.
Bueno, per una queixalada de tauró, per exemple.
Ah, d'acord, sí, la típica queixalada de tauró. De l'esperit de cap de setmana.
Exacte. doncs pot ser que aquella mà et segueixi picant.
Ah?
Ho entens? I llavors te la vols rascar i es veu que...
Què dius ara?
Sí?
Et pots seguir picant, demà?
Et pots seguir picant. Perquè les terminacions... Bueno, és una cosa de neurologia, no? De les connexions neuronals t'indiquen que allà hi ha una cosa que no tal. No?
Quan tot creix de cop fa molta gràcia. A l'adolescència, també.
Què ens vols dir?
Ens queda una mica lluny. Mira com riuen allà a l'altre costat.
Quan a baix truquen a dalt no hi són.
Això també et continua picant amb el pas dels anys. Va, som-hi. A veure què hi poseu de banda sonora aquí.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabén.
Escolta, jo m'he agafat en el sentit també aquest de bueno, com ens veiem a nosaltres mateixos, com ens veuen els altres, no?
Clar.
I passa moltes vegades això en els enamoraments, no? Que l'enamorat, doncs veu l'altre, o l'enamorada veu l'altra persona, li veu totes les gràcies i no entén com l'altra persona no se les veu a si mateixa, no? I llavors això ha donat per fer grans cançons, com per exemple un single que ha sortit ara al mes de febrer, d'un grup de la carrera que es diu Blue Nana, que és...
Com es diuen?
Blue Nana. És un grup que es va formar el 2023 i que va fer un disc el 2024, que es diu Blue Nana, també. Però el single aquest que acaben de treure em sembla d'un bon rotllo i d'una alegria estupenda. M'encanta, aquesta alegria tendra de Blue Nana.
La cançó com es deia?
La cançó es diu Com jo et veig.
Com jo et veig. Això no, és una mica Guille Milky Way, oi?
Sí, torna una mica a casa tu, sí.
Sí, sí, molt guai. Doncs escolta, jo t'he portat per primera vegada aquesta cançó, que també d'alguna manera es pot llegir com una cançó sobre la prociocepció. Quan tu no te n'adones de lo llepiscós que pots arribar a ser.
Je vous ai apporté des bonbons.
T'he portat caramels.
Parce que les fleurs, c'est périssable.
Perquè les flors es marceixen.
Puis les bonbons, c'est tellement bon.
Els caramels són tan bons. Tot i que les flors són més presentables.
Surtout quand elles sont en
sobretot quan boutons. Encara estan en botons.
Je vous ai apporté des bonbons.
T'he portat caramels.
J'espère qu'on pourra se promener.
Espero que ens puguem passejar.
Que madame votre mère ne dira rien.
Que la vostra mare no us dirà res.
On ira voir passer les trains.
Anirem a veure passar els trens.
Moi je vous ramènerai.
I et tornaré a casa.
Quel beau dimanche.
Quin diumenge més.
Bé, no seguiré a fer el pallasso d'aquesta manera, però em fa gràcia perquè Les Bonbons, de Jacques Brel, jo feia la conya de que la posava per primera vegada, perquè és una cançó que ja n'esteu farts, ja ho entenc, perquè l'he posat 20.000 vegades, però és una d'aquestes cançons que explica moltes coses. Jo crec que el Brel i la Nouvelle Chanson va passar molt. És la manera que viuen aquesta nova classe social, que és la joventut a França, als anys 50 i 60, que apareixen davant d'aquest nou món després de la Segona Guerra Mundial, la societat de consum, on la joventut es reivindica com a tenir una agenda pròpia, i se n'adonen que en el món on viuen doncs hi ha tota una sèrie d'oficis, de maneres de comportar-se que han quedat de seguida esgrogueïdes. No? Entre d'altres, aquesta manera de lligar, que té aquest senyor fastigós, el joc que canta, per intentar seduir una noia, li ha portat caramels. No? I és una cosa, bueno, llefiscosa, desagradable, gairebé. I fixa't que jo, que és el Gainsbourg, per exemple, que seria l'últim vagó de la Nouvelle Chanson, té cançons dedicades al revisor del metro, també l'havia posat alguna vegada, no? Els revisors del metro, que era un ofici absolutament alienant i una persona que es dedicava només a fer forats i a picar bitllets de metro, o nosaltres tenim el Serrat, que diguéssim encara seria doncs la resposta catalana a la Nouvelle Chanson, amb el drapaire, no? És la gent jove que se n'adona que hi ha oficis que venen de lluny i que bueno, ja estan desajustats amb la vida moderna, no? I aquest cant, el de Les Bonbons, és una mica això.
Somrius dissimulant,
tot el dolor que portes dins. Somrius per no plorar totes les hores que has perdut, pensant que no ets ningú. I rius magnificant cada moment per oblidar que rius si algú et fa mal i et fas petita i ja no et veus capaç de créixer altra vegada. Però si et miressis amb els meus ulls, sabries. Si et veiessis com et veig jo, si els meus ulls fossin un mirall, el reflex seria el real. I sabries, sabries.
Doncs, a veure, aquesta és la Clara Peia, que habitualment no canta.
Doncs canta molt bé.
Jo crec que només... no sé si només ha cantat aquesta cançó, que està en el disc Mímulus, i es diu Si et miressis amb els meus ulls, i que d'alguna manera és el mateix tema de l'altra cançó que he posat abans, dels Blue Nana. De,
i és el mateix tema de I'll Be Your Mirror, dels, de la Velvet Underground, no? Seré el teu mirall, no? Una mica... És quan tu estiguis de capa caiguda, doncs jo seré el teu mirall per recordar-te.
És veritat, és exactament
no?
Això.
ostres, doncs jo ara, insistint en aquest tema de la propiocepció, que sí. Costa de pronunciar, realment.
Propiocepció.
La sepsis, la propiocepció. En fi, doncs, doncs mira, amb aquest riff ho començarem explicant. Això és Iron Man de Black Sabbath, i aquest riff és molt cèlebre en el món del metall, diguéssim. I sobretot el que és molt cèlebre i mític, et diria jo, és la història que hi ha darrere, que és la de Tony Iommi, que l'últim dia de la seva feina en una fàbrica de metalls, quan només tenia 17 anys, doncs una premsa industrial li va tallar les puntes del dit mig i de l'anular. De la mà dreta, i com que ell era esquerrà, era amb la dreta i amb aquests dits precisament on diguéssim que els feia servir per pitjar les cordes del màstil i per tant per fer els acords. Això va obligar que hagués de reaprendre a tocar la guitarra, i ho va fer amb una sèrie de pròtesi que es va inventar ell mateix, i evidentment va incentivar que fes molt més allò que en diem power chords, és a dir, acords d'aquests més senzills, diguéssim, sí. per tocar la guitarra. I, per tant, va donar una mica origen al so aquest feixuc del metall, no?, del heavy metal. I això té molt a veure amb la propiocepció, és a dir, quan tu aprens a tocar la guitarra, precisament aprens a automatitzar el moviment dels teus dits i a oblidar fins i tot el que estàs fent per tal de tocar d'una manera més lliure. I, per tant, quan perds una extremitat com aquestes, has d'aprendre de nou quins són els extrems del teu cos. Doncs perquè el Tony Iommi s'animés a reeducar les seves extremitats, un amic li va posar música de Django Reinhardt, que, com sabem, doncs és el gran guitarrista de jazz, per animar-lo. Django tocava de meravella, i només amb dos dits, també, perquè també
Manuix,
havia tingut...
No?
Exacte, el Manuix, perquè per un incendi va perdre part de les seves...
Ah, no sabia que havia sigut un incendi.
Sí, sí. Escoltem-lo un moment. Això és Minor Swing de Django Reinhardt. Imagina't quina propiocepció tenia el paio.
Em Però això, la propriocepció, també hi ha això, el tema de la consciència, la identitat, no? Que és una cosa que sovint Pablo Contes pregunta, no? Qui som i on anem a mitjanit plovent a Alessandria, que és una capital de província al costat d'Asti, d'on va néixer Pablo Contes. Això és la segona cançó del segon disc de Pablo Contes.
Chi siamo noi? E dove andiamo noi? A mezzanotte, in pieno inverno, ad Alessandria. Chi siamo noi, col collo del palto, tirato su nel vento di Torino. Era già così.
És curiós l'evolució de la manera que canta Pablo Conte, perquè Pablo Conte, bueno, ell era advocat, era un home que ja tenia la seva vida, la seva carrera, llavors era un gran compositor i lletrista de cançons, i feia cançons pels grans artistes italians dels anys 60 i 70. I el devien animar a fer un pas endavant i a cantar, i ja de gran va començar a cantar, el 74 o 75, i cantava agut. I era bastant desagradable. O sigui, la veu de Pablo, o sigui, sentiu els primers discos... No recomano, no escolteu els primers discos de Pablo Conte. Hi ha les grans cançons, però no. I amb l'edat i el temps va anar trobant aquest lloc de baixar la veu i fer aquesta cosa quasi bé de spoken word una mica.
Estàs volent dir que va millorar la seva propiocepció.
Sí, va trobar el lloc. O sigui, ell s'imaginava unes cançons, però no anaven d'acord amb el seu instrument. I hi ha un moment que es va adonar de quin era el seu lloc com a... com a la seva veu. On era la seva veu? No sabia on era la seva veu.
Clar.
Exactament. La va haver de trobar, i la va trobar de gran, perquè va començar a cantar de gran.
Això és la història de com ens veiem, com ens veuen els altres. Clar, aquí la tecnologia també intervé, no? I la història de la medicina, o sigui, des dels cosmètics que ens permetien canviar les nostres expressions i la manera de presentar-nos en societat, i després la perruqueria, i després la moda, i tot això, fins al final que arriba la cirurgia estètica i ens permet corregir errors més grossos, diguéssim, no? Jo et diria que una de les cançons que canta millor això és Els guapos són els raros, de Manel.
Un home amb ulleres de pasta gruixudes passeja pel port nerviós. Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera, el doctor Ramon, que avui s'han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos. La dona es vol treure papada i l'home es farà fer un penis més gros. Però no saben que ser atractius també pot comportar viure en un malson. I els dos canten de puta mare, molt millor que jo, que fan gang coral i ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons.
Això és Els guapos són els raros, de Manel, dels millors professors europeus, el seu primer àlbum del 2008. Avui hem agafat una mica més de consciència fisiològica amb aquesta propiocepció, aquest concepte que el Roger Mas i el David Carabén ens han portat fins a altres nivells musicals.
Propiocepció.
Costa molt de dir. Eh? Si poses aquesta parauleta dins d'una cançó...
Propiocepció.
Prova de fer una rima i una tornada amb aquesta peça, i això sí que hi ha...
Propiocepció, la concepció de la propiocepció.
Va, que arriben els anuncis. Gràcies a tots dos. Bon cap de setmana.
Propiocepció.
El suplement, amb Roger Escapa. Tot el que passa Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa res.
Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta El Sonall, un viatge immersiu inspirat en la història real de Catalina Muñoz que ens fa reflexionar sobre la memòria històrica. Què passa amb la memòria en un món ple de soroll i desinformació? El Sonall, un espectacle de Projecte Ingenu. Del 10 al 26 d'abril al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oyer Echeverría. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4 minuts per arribar a la 1 del migdia. David Clubés, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Com estem?
Quina tarda de dissabte. A veure què ens depara la del diumenge, però és que ahir realment anant palmant coses. Primer Madrid, després l'Espanyol, després el Barça, i menys l'empat de l'Espanyol, el dia va ser gairebé ple.
Gairebé perfecte, sí, sí. Mira, notícia de fa no res. Acaba de sortir del forn. Han fet proves mèdiques a Araujo, saps que ahir el van substituir, amb problemes a l'isquio. Doncs bé, no és res important. Ha passat les proves mèdiques i han descartat que tingui una lesió important, té una sobrecàrrega i podria, si ho considerés Hansi Flick, jugar al partit d'anada de quarts de final.
Vols dir que jugarà?
No, no crec que sigui el cas, però és una bona notícia.
Bernal sí que ens preocupa una mica més.
Bé, aquí veurem si pot estar, pinta que no. De moment només tenim el resultat.
Però semblava un cop al turmell, no? També.
Sí. Veurem com acaba. De moment no tenim informació de l'estat de Bernal. Tampoc em semblaria tan dramàtic, perquè ara mateix jo crec que Bernal tenint Eric García...
Però jo crec que sí que hagués jugat dimecres.
Però tenint Eric García com a comodí, que et pot jugar també a la posició del mig del camp, ahir comença al mig del camp i després se'n va cap a darrere per la lesió d'Araujo. Però vaja, jo crec que el Barça pot afrontar aquest partit amb certa confiança. També et diré que el que vam veure ahir no tindrà res a veure amb el que veurem dimecres. Si al final ahir també l'Atlètic de Madrid va reservar
moltes cartes, més que el Barça.
I que la Lliga no és la seva batalla. Tenen la posició Champions assegurada, no tenen res a fer per millorar la seva posició, per tant, res a veure el que veurem a partir de dimecres, i serà un partit on ja t'ho puc dir que la intensitat, aquest joc subterrani tan típic de l'Atlètic de Madrid, serà altíssim, segur. Avui en parlarem i molt, i també, òbviament, parlarem del Madrid, que estan preocupats perquè donaven molt per fet que aquesta Lliga encara la podien guanyar perfectament, ara 7 punts, ho juguen tot a la Champions.
Però clar, tenen una eliminatòria contra el Bayern complicada, venen d'eliminar el City, estan amb la moral alta, però és que després, si passessin en l'hipotètic cas que aconseguissin eliminar el Bayern...
PSG o Liverpool.
No està malament
el
quadre.
En principi PSG, sí, ho tenen complicat. Ja m'he trobat més d'un culer que diu que és l'any perquè hi hagi una final de Champions Barça-Madrid. Jo sóc dels que penso que no la vull. Que no la vull,
que no depèn de nosaltres, home, no, i que moriríem d'un infart, segurament.
I tant. Jo sóc dels que penso que millor no tenir-la mai, aquesta final. A banda de que el Madrid a les finals, ja saps que acostuma sempre a no perdre.
I si el Madrid acaba amb una temporada en blanc una altra vegada, Arbeloa, que tenen substitut?
Jo crec que Arbeloa ho té molt difícil per continuar. Es podia agafar la Lliga, si fos capaç de remuntar, guanyar-li la Lliga al Barça, però jo crec que el Madrid canviarà d'entrenador segur.
Vaja, se sap qui ve?
La veritat és que a ells els agradaria que vingués Zidane, però Zidane s'ha compromès amb França, no? Amb la selecció francesa. Per tant, començarà la ball de noms. Voldrien també Jürgen Klopp, però Jürgen Klopp no vol tornar a entrenar, de moment. Està molt tranquil fent de cap esportiu de la franquícia de Red Bull. Per tant, veurem cap on aposten a Madrid.
David Clubés, aquesta tarda tot gira. Una abraçada, gràcies.
Que vagi bé.
Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín. Avui la Paula Moler celebra la Pasqua amb el forner Daniel Jordà. Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Salut i ràdio per tothom.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.